L'associació Solcats va celebrar el passat mes d'abril els seus 8 anys de vida i de treball en la gestió de les colònies dels gats comunitaris a Falset. És per aquest motiu que avui tenim amb nosaltres a la Sandra Lorente, la seva presidenta, i a l'Albert Pérez, secretari i tresorer de l'entitat. Bon dia a tots dos.
Bon dia.
Hola, bon dia.
Fa 8 anys de la creació de Solcats. Expliqueu-nos així, de forma resumida, perquè 8 anys donen per molt, no? La vostra tasca durant aquests 8 anys.
Vale. El que fem nosaltres no és només tenir cura dels gats, sinó el que fem és una acció social. Vale? La nostra tasca és constant i voluntària i té un impacte directe en la convivència, el benestar animal i la salut pública. En aquests 8 anys hem esterilitzat 140 animals. Actualment estem gestionant 10 colònies de gats comunitaris a Falset, vale? I entre elles sumen entre 80 i 90 habitants felins. Tot això ho fem gràcies a l'equip compromès de persones cuidadores que conformen l'associació Solcats.
Uh-huh. I quants voluntaris sou actualment?
10.
10 voluntaris.
10 persones voluntàries, sí.
Vaja, diríem que tindrem un voluntari per colònia de gats.
Sí.
No?
Sí, és així.
Vale, no, normalment coneixem, probablement la colònia més coneguda, no, és la de la Falbar.
Sí.
Però si n'hi ha 9 més, expliqueu-nos una mica on són i què es necessita per ser considerat una colònia.
Vale. Actualment són 10 colònies, sí que la més gran, com tu ben bé has dit, és la de la Falbar. Tenim també una altra colònia bastant important i gran que està ubicada a prop de l'aparcament de la residència de gent gran. A prop del Cabala també tenim una altra colònia, a prop del castell. Al polígon recentment també estem gestionant perquè ens van donar l'avís de que havia per allí uns gats que deambulàvem i llavors nosaltres vam anar i vam implantar els punts d'alimentació. Vale? També tenim una de molt important també, que és el carrer de Bonaventura Pascó. Vale? I després tenim d'altres que són més petitetes, vale? Que estan en diferents punts de carrers del municipi. I després també tenim una de gran a les afores de Falset.
Uh-huh. I explica'ns una mica quants gats hi ha d'haver o com funciona, com se considera que hi ha una colònia de gats.
Vale. Hi ha el mite de que la gent se pensa de que com que nosaltres fiquem menjar els gats venen. No és així. Nosaltres observem, en el moment que veiem que en una zona hi ha diferents gats que van deambulant, perquè són ells qui trien l'espai, nosaltres els hi facilitem els recursos, vale? Perquè estiguin allí pues, més reagrupats, vale? Poder fer un minoretatge dels gats, vale? Poder tenir aquest control. Vale? El que fem és el cens del nombre de gats que hi ha en aquella colònia. Cada gat té la seva fitxa amb les seves dades. Això ens permet identificar-los. I llavors això és molt important pel treball coordinat, no? I també pues, per tot això, no? Per tenir-los controlats i poder donar-los una millor qualitat de vida i sanitat pública.
El que vol dir la Sandra és que no som els humans que creem les colònies, sinó són els gats que formen part, diguem, les petites ciutats. Nosaltres observem i després actuem. No som nosaltres que fem la creació de la colònia, sinó que hi ha uns gats establerts allà per X motius, abandonats, que han nascut en salvatges, i nosaltres en aquell moment actuem.
Mm-hmm. Clar, jo el que preguntava només és quan se considera que hi ha una colònia de gats? Perquè si hi ha un gat sol, entenc que no és una colònia.
No, legalment no està establert el número de gats per colònia. O sigui, un gat pot formar una colònia. Per exemple, aquí tenim el Càbala, uh-huh, que tenim un gat que és molt senyor. I llavors és ell, i és molt difícil que els altres gats s'atansin i forma part d'ell, diguem, oficialment d'aquesta colònia. I és un gat. És veritat que venen altres gats a menjar, però ell controla molt. I torno a dir, i perdona que em repeteixi, no està establert que una colònia està formada mínim 2 gats. No. pot ser una colònia d'un gat. Imagina que van morint els altres gats o van desapareixent i només queda un. Es considera colònia, si no, Sandra?
Sí.
Abans, Sandra, ho deies, no? Que el que voleu també una mica des de l'associació és això, trencar una mica aquests mites, no?
Sí.
Sobretot pel que fa al tema de la reproducció, al tema dels riscos sanitaris que poden generar.
Sí, 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 perquè és el que deia. Aquesta acció social té un impacte directe tant en la convivència, el benestar animal i la salut pública. Perquè el que vinc a dir és que fa anys, quan vam començar, tu veies a les portes de les cases aquelles ampolles d'aigua que eren per espantar els gats. Hi havia els miols, les baralles nocturnes, sobretot en les èpoques de cel. Veies gats deambulant en busca de menjar per les escombraries. ¿Vale? Abans teníem una altra realitat. Vale? Que era conflicte i descontrol. I ara, en canvi, tenim convivència, silenci i animals cuidats.
I vols dir que ara no hi ha aquests problemes de baralles entre els gats i aquestes qüestions?
Sí, sí que hi són, però menys. I això és perquè, per molt que nosaltres apliquem el mètode CER, que ara després l'explicarem, sempre darrere hi ha aquesta mà humana, no? Perquè els gats no apareixen així com així, no? Sempre és... Bueno, els gats apareixen perquè hi ha un error humà, vale? D'una persona que té uns gats que no estan esterilitzats, que els permet tornar a tombar pel carrer. Això significa que la gata se pot quedar embarassada, després que no se fan càrrec de les cries. O sigui, per molt que vulguem tenir controlada una colònia, sempre hi ha algun gat que apareix.
El 100% és impossible. Com tota la vida, és impossible controlar-ho tot. Sempre hi haurà una desviació, però contra més gats controlats amb el mètode CER hi hagi, menys problemes de convivència veïnal hi haurà. El tema de, per exemple, la salut pública, control de plagues com les paneroles, o sigui, si tu tens uns gats ben sans i ben controlats en un poble, les paneroles o els insectes que poden considerar-se com a plaga queden erradicats. I ja no parlem, per exemple, de ratolins o com antigament es feia. No?
Sí.
Ara parlàveu d'aquest mètode CER.
Sí.
Expliqueu-nos una mica què és.
Vale. Hi ha la diferència entre el mètode CER, que és captura, esterilització i retorn, i ara recentment amb la nova llei de benestar animal se li afegeix la R de registre, vale? Que ve a ser el que és el xip, i esterilització. Nosaltres al principi fèiem esterilitzacions en comptagotes. Agafàvem un gat, agafàvem una gata, d'aquí, d'allà. Això no soluciona el problema. El mètode CER és que, a part de que és l'únic mètode científicament aprovat i és el que estan utilitzant totes les entitats i associacions, només funciona si s'aplica al 80 o 90% de la colònia. Això significa que tu tens una colònia, llavors, fins a aquesta colònia, fins que no estigui el 80 o 90% dels gats esterilitzats, en principi no saltes a una altra colònia, ¿vale? Perquè no serveix de res fer esterilitzacions en comptagotes. ¿Vale? El mètode CER va més enllà. I a la llarga, econòmicament, funciona. I és l'única manera que hi ha per a regular la natalitat.
Mm-hmm. Però això entenc que té un cost molt important, perquè sí. Esterilitzar un gat no és barat, diguem.
No. Tenim, pues, lo que deia, la nova llei de benestar animal, que sí que indica que el tema de la gestió legal recau en les administracions, ¿vale? I sí que demana que el tema de la gestió tècnica recagui en aquestes entitats o associacions que estiguin adherides al territori. Això vol dir el tema d'esterilització, xipatge, bueno, tot el que és el tema sanitari, sobretot 24-7, recau en l'administració.
Per tant, entenc que recau en l'Ajuntament de Falset,
sí,
en aquest cas.
Sí, en aquest cas l'Ajuntament de Falset és un dels ajuntaments del Priorat que està aplicant el mètode CER de manera correcta.
Uh-huh. I a banda d'això, Falset també va ser un dels primers municipis, si no el primer de tota la demarcació, no? En aplicar el programa GiveVet,
sí,
que és un programa impulsat des del Col·legi de Veterinaris de Catalunya, si no m'equivoco,
sí, sí,
que serveix per garantir el benestar animal, evidentment. Vosaltres quina opinió en teniu d'això?
Bueno, aquest programa no és obligatori. No hi ha cap normativa que obligui els ajuntaments a subscriure's a convenis com aquest. L'Ajuntament de Falset ho ha fet de manera voluntària. La llei, en canvi, el que sí recomana és establir convenis de col·laboració amb les entitats i les associacions que estan adherides. El 2018 ja es va intentar imposar aquest programa i les associacions i entitats de Catalunya ens vam reunir i ho vam aturar. Per què? Per criteris economicistes, microxips a un preu desfasat, vale? I per vulneració del marc legal, en concret, pel tema de la prohibició del sacrifici d'animals sans. A part d'això, el GiveVet té un cost a la ciutadania de Falset. Vull dir, aquest programa, que se renova anualment, són 680 euros anuals. La formació que imparteix l'Ajuntament són 300 euros més IVA. Els certificats que acrediten amb aquestes persones que han fet la formació són 20 euros més IVA. Això significa que les associacions podem fer formació gratuïta. No necessitem acreditar. Llavors, des de l'associació, la nostra opinió és que s'hagués hagut de vincular i tenir-nos en compte. Que recentment això és ara el que han fet el 15 de maig, que vam anar les 200 entitats que estem unides a la plataforma en defensa del gat comunitari, que ens van rebre a la Generalitat per demanar un pla de treball inclusiu, i ha sigut l'únic moment on se'ns ha escoltat, se'ns ha valorat i se'ns ha tingut en compte, i tenim el reconeixement de que som agents especials i essencials amb el tema de la gestió de colònies felines. El tema del GiveVet, darrere de tot això, hi ha el Consell del Col·legi de Veterinaris de Catalunya, que a més tenim el tema del xip, ¿vale? Aquí a Catalunya hi ha dues bases de dades de registre. Per una banda està la IAC i per l'altra està la NICOM. La NICOM ho gestiona la Generalitat, és gratuït, el registre el pot fer qualsevol persona, en canvi la IAC ho gestiona el Col·legi de Veterinaris, no és gratuït, i la diferència de cost entre un xip de la IAC i un xip de la NICOM és bastant important. Però bueno, aquest tema el meu company...
En referència, preguntaves sobre el programa aquest, o podria saltar l'Ajuntament de Falset. O sigui, no és necessari, no és obligat passar per aquí. L'Ajuntament ha triat aquesta opció, lliurement, però també podria haver dit no fa falta, i potser s'hagués estalviat uns diners per utilitzar-los amb altres afers. El tema que comentava ara la Sandra de la IAC, del microxipatge, la NICOM, tots els ajuntaments tenen el registre, la base de dades de la Generalitat de Catalunya, i és gratuït. Què passa? Que veus que necessites un intermediari aquí a l'Ajuntament, o sigui, ha de passar per la base de dades privada de la IAC per entrar en registre aquests gats, cosa que no és necessari. I clar, nosaltres ens preguntem per què, si igualment és l'Ajuntament que entra en registre aquest xip. A part d'altres que ha comentat ella, el tema de la formació... La formació dels 300 euros és que ve algú o un PowerPoint i et fa la formació i pagues 300 euros. No és necessari. En aquest cas, nosaltres considerem que no és necessari. Però bé, l'Ajuntament tria aquesta opció i nosaltres aquí hem lluitat, hem parlat i no considerem que sigui el més adient. En aquest cas, l'Ajuntament, com que és el responsable dels animals, aquí nosaltres ho hem fet, però nosaltres també ho manifestem que es podria fer d'una altra manera.
La nova llei de benestar animal parla d'anar cap a un nou sistema únic i gratuït. Vull dir que... A veure com queda tot això.
No sé si t'hem contestat amb el... Què us sembla el programa GiveVet?
Vull dir, a vegades... No, és a dir, clar, són inputs que a vegades potser també des d'aquí desconeixem una mica, no? Però...
Sí, què passa? Realment... que el Col·legi de Veterinaris o el Consell del Col·legi de Veterinaris, i et parlaré francament, ha vist un filó d'or. Ha dit, ostres, els ajuntaments estan una mica perduts, la llei del 2023 els hi arriba de nou, han de complir. Això que ja Catalunya tenia el decret legislatiu del 2008 sobre animals i sobre la seva protecció, que anem ja una mica enrere, però bé, els ajuntaments els hi arriba de nou, pam, què fem? Però ràpidament també el Col·legi de Veterinaris diu, uf, aquí puc entrar, i no ens enganyem. A veure, i entro, i entra, llavors els ajuntaments trien, però nosaltres oferim una altra possibilitat. I hi ha altres possibilitats, i hi ha altres maneres de fer les coses, més econòmiques. I a més amb gent que ho vol fer, gratuïtament, amb voluntariat.
Mm-hmm. Val, perquè, bueno, després de tota aquesta situació,
sí.
Si tornem a la base, no, una mica, esterilitzar un gat, xipar-lo i tot, quan val?
Depèn. Hi ha veterinaris que fan preus a les associacions, val? En un principi, esterilitzar una femella, diguem, o un ciutadà que va al veterinari, el cost pot rondar, avui en dia pujat, si no m'equivoco, entre 125 i 130 una femella. Xipar-lo. El xip relativament és econòmic, pot costar-te entre 15 i 25 euros. El que costa és el registre. Si ho fas a través de la IAC, Col·legi de Veterinaris, no sé, ara potser 50, hi ha un cost. Si ho fas tu a través de l'ANICOM, que és el registre públic, tu vas a l'Ajuntament, és gratuït. Mm? Què passa? Que hi ha molts veterinaris que et diuen, donen les dues possibilitats. Mira, registra-la a la IAC i registra-la a l'ANICOM. Però no és necessari estar a les dues bases de dades. Amb una ja és suficient. Mascles. Mascles, un ciutadà, entre uns 60 euros aproximadament. A nivell d'associació, llavors ja depèn dels convenis que tinguis amb el veterinari. Hi ha veterinaris que fan preus solidaris, que un gat mascle pot costar-te entre 25 i 30 euros i una femella pot costar-te entre 50 i 60. Clar, ara parlaríem tècnicament que una femella es pot esterilitzar per la zona, diguem, de la, diguem perquè m'entenguin, de la panxa o per un lateral, que això és un cost diferent. Els riscos són diferents. Però més o menys, associacions tenen uns preus més econòmics que ronden una femella entre 50 i 60 euros, si no m'equivoco, i els mascles entre 25 i 30. Per això depèn de cada veterinari i és un món.
No, ja ho veig, que és un món.
Sí, i clar, això potser s'hauria de preguntar, no sé si s'ha preguntat, en aquest cas a l'Ajuntament, amb quin veterinari o amb quina veterinària fa les esterilitzacions i quin cost, que suposo que en els plens de l'Ajuntament hi haurà l'informe, hi ha els pressupostos, que això nosaltres ho desconeixem.
Bueno, suposo que després d'aquesta entrevista l'Ajuntament també hi tindrà alguna cosa a dir, suposo que també estarem aquí encantats d'escoltar la seva versió.
Ah, i si un dia hi ha un debat entre aquí...
Bueno, això ja és un tema que ja podem anar explorant més endavant.
M'encantaria.
Però suposo que l'Ajuntament igual li vol dir alguna cosa.
Sí.
Val? Si obrim una mica el focus, però també...
Sí. Puc fer un incís?
Sí, digués, i tant.
Que es diu pioner, és veritat, l'Ajuntament és el primer ajuntament de la província
Priorat.
Del Priorat, o
de Tarragona,
que aplica aquest mètode, que és pioner. Per mi pioner és aquell que fa una cosa nova, no una cosa obligada. Pioner són totes les associacions que, d'una manera altruista, fa una cosa que no s'havia fet mai. Ho vull puntualitzar perquè a vegades pioner, ostres, pioner, sí, pioner en cert punt de vista. I, perdó, ja no em surt el guió. Endavant.
Lo que dèiem, si obrim una mica el focus, a nivell de comarca també heu fet unes enquestes sobre el tema de les comunitats de gats als pobles de la comarca.
Sí.
Expliqueu-nos quins han estat els resultats i tot això.
Bueno, vam fer un estudi al Priorat perquè volíem saber quina era la realitat que teníem aquí al territori. Llavors vam crear unes enquestes en diferents associacions i les vam enviar a tots els ajuntaments del Priorat i vam tenir una participació del 50%. ¿Vale? El que volíem era veure si coneixien la nova llei de benestar animal, la 7/2023, com estaven gestionant en el tema de les colònies, ¿vale? I quins mínims estaven aplicant. ¿Vale? Bueno, el que vam detectar és que la seva aplicació és desigual. ¿Vale? Hi ha molts pocs ajuntaments que estan aplicant el mètode CER com ho està fent l'Ajuntament de Falset. Malauradament, la responsabilitat econòmica i tècnica encara està recaent en gran part sobre les persones cuidadores sense tenir un suport formal, ¿vale? Quan aquí sí que hi ha la llei de benestar animal que obliga l'administració a assumir aquesta gestió legal, que això implica tot el tema del cost econòmic, tant a nivell sanitari com a nivell alimentari.
Mm-hmm. Clar, suposo que per un ajuntament com Falset, que és relativament gran,
sí,
és més assumible que per ajuntaments més petits, que a vegades és un problema.
Bueno, aquí també
depèn dels gats que tinguis, també, sí, vull dir, suposo, però...
Depèn dels gats que tinguis, però aquí ja tenim una llei, vull dir...
Bueno, normalment les deixen a Barcelona i...
Llavors, sí. Cada administració ha de buscar els seus recursos i després també depèn molt de la voluntat de cada ajuntament. O sigui, tu tens unes obligacions... Bueno, hi haurà ajuntaments que tindran, els hi prevaldrà altres coses, no? Com una festa major o un dinar popular, vale? I el tema dels animals sempre és l'últim eslaó, no?
El que em refereixo, que és veritat, que això sempre ho hem tingut en compte, eh? Perquè portem molts anys i coneixem que els pobles, doncs, els recursos que són i el que hi ha. Però tenim un Consell Comarcal, que es poden mancomunar serveis. La llei també contempla que si un ajuntament petit no pot fer, doncs es poden mancomunar serveis. Al final, com diu la Sandra, és voluntat i interès. Si hi ha interès, les coses surten. Sortiran més o menys, però surten. El que passa que no pot ser que aquesta llei és del 2023 i hi ha ajuntaments del Priorat, és que ni li fan cas, i que potser no saben ni que existeix. Però ja vaig més enrere, 2008, Generalitat de Catalunya, un decret de protecció animal, que és que tampoc se n'ha fet cas. Què passa? Que cada vegada la ciutadania o la gent del poble pues, s'interessa més pels animals, llavors per les xarxes, que a vegades mira més un animal que s'està morint, que no una, i passa, i té més visualitzacions que un altre afer, que pot ser que pot cridar més l'atenció. Però aquí el Priorat és això, no pot ser que hi hagi ajuntaments que no facin absolutament res o que obvien, i no vull dir noms d'ajuntaments, perquè si vols te'ls dic, te'ls podria dir, que em faria vergonya. Em faria vergonya del que estan patint persones del poble per donar una cobertura que hauria de donar l'administració. I això és voluntat política, simplement.
Mm-hmm. Val, però a banda també hi ha un altre problema, a vegades amb aquestes colònies, no? Que a vegades estan instal·lades en zones complicades, per dir-ho així, no? En espais públics, parcs, per exemple, escoles, que també existeix, locals... Com facilitem aquesta convivència o com ho gestionem?
Molt bé. Mira, la nova llei de benestar animal insta les administracions a permetre l'accés dels animals de companyia en determinades dependències públiques. Això significa que un pare o una mare que té un animal de companyia pot anar a l'escola a portar el seu fill o la seva filla i entrar fins al pati. Val? Això és el que s'està instant que se faci. Per tant, si la nova llei equipara legalment els gats comunitaris amb els gats domèstics, això implica garantir el seu respecte i considerar-los part del nostre entorn, també en espais propers a escoles, llars d'infants, residències de gent gran, centres sanitaris. Tenim diversos exemples. Tenim a Barcelona les entitats com Gats de Gràcia i Fada, que estan gestionant d'una manera ètica i que funciona, colònies properes a centres sanitaris i educatius. Tenim una colònia als voltants de l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus. Tenim una altra també amb una escola a Bressol de Reus. A Torredembarra, prop d'una residència de gent gran. Llavors, són exemples claus per a una convivència possible, responsable i beneficiosa, tant pels animals com per a les persones. El que aquí ha d'haver és, darrere, com sempre, una voluntat.
Mm-hmm. Sí, clar, però el problema, per exemple, ve... No?
Quan, parlem
per
de exemple... falset. Si vols, parlem de falset.
No, bueno, jo estava parlant de Capçanes.
Clar.
Quan, per exemple, és a dir, els nens no poden sortir al pati ni fer hort perquè els gats els hi fan malbé.
Vale. Aquí darrere tot això s'ha de mirar si aquesta colònia està controlada.
Jo crec que no.
Llavors,
però bueno, és la meva opinió personal, que tampoc ho desconec, també.
Molt bé. Vull dir... una aquí el més important és que hi hagi la gestió de la colònia. Això significa que hi ha d'haver una persona cuidadora, alimentadora, que faci el seguiment d'aquests animals. Vale? Que hi hagi uns punts d'alimentació i d'aigua fixes, vale? Que hi hagi uns refugis. Vale? Llavors, s'hauria de mirar cas per cas, no? Però una colònia ben gestionada no dona problemes, al contrari.
En aquest cas, Capçana, segurament hi ha persones alimentadores. Jo no sé el cas, si s'han arribat a parlar amb l'Ajuntament. Solucions n'hi han. Ara, arreglar-ho al 100%, que hi hagi un gat que faci les seves necessitats a l'arena de que estan jugant els nens, és possible, però solucions n'hi ha. El que passa que és parlar. Nosaltres, en aquest cas, Capçanes, a ningú tampoc ens ha demanat fer alguna gestió.
No.
Referia a Falset perquè, per exemple, tenim colònies com la Resi, que hem tingut, no sé, recentment, que l'Ajuntament la vol canviar de reubicació, que no ho ha de fer... Vaig a canviar i vaig a canviar les casetes perquè sí, no, tornem a la llei, ja sé que som molt pesats, eh? Però tornem a la llei. Per fer això s'ha de fer d'una manera concreta. I tal. El tema de les escoles, que també el càbala, no és que molesta. Tinguem reunions. Si nosaltres podem negociar, tenir reunions, i de tot, i sempre se'n troben solucions. A part, un gat és que també alegra la vida. És que és un gat... forma part de l'entorn rural i de l'entorn de les ciutats i de l'entorn dels pobles. I de veritat que si ens podem entendre tots i arribar a un punt d'acord és meravellós. A més pels nens, per la gent gran, per tot. Però s'ha d'arribar sempre a un punt d'acord. I no sempre tothom guanyarà. I ara sempre perds. O perds i guanyes. Però no és allò guanyo jo tot o perdo l'altre. I Capçanes el que hauríem de fer és això, parlar amb els alimentadors, cuidadors, amb l'Ajuntament i donar solucions. No l'Ajuntament de cop i volta, que m'ho imagino, apa, aquí no es pot donar de menjar, els gats, aneu a pasturar a la muntanya cap amunt. No, parleu amb els cuidadors o cuidadores i arribem a una negociació. Posem unes tanques en forma d'L, per exemple, m'ho estic imaginant, que no puguin saltar al pati dels nens, que es pot fer, i els gats és una solució 100%, no? La L, la valla, per exemple, hi ha moltes coses. Mm-hmm. Però és treballar.
Aquí un tema important a dir sobre això, no? Perquè a vegades és que aquests gats molesten, s'ha de tenir en compte el que diu la llei de benestar animal. I per a fer una reubicació o un trasllat només hi ha 4 criteris. O sigui, tu no pots reubicar una colònia perquè te vingui de gust o perquè hi ha unes persones que se queixen. Són 4 criteris molt importants i, a més, has de rebre el vistiblau de la Generalitat. Vale? Això també era un tema.
Bé, se'ns ha acabat una mica el temps. Digue, Sandra, tens res, mig minut.
Vale. Volia parlar sobre una nova llei, bueno, una altra llei, la llei 25/2015, que és la llei del voluntariat. Vale? Per què? L'Ajuntament de Falset està promovent la creació de persones voluntàries perquè gestionin colònies felines al marge de l'associació Solcats, vale? Fet que vulnera aquest marc legal. Per què? Perquè la llei 25/2015 estableix que el voluntariat ha d'estar vinculat a una entitat, associació, sense ànim de lucre. No pot penjar d'un ajuntament o d'una administració. Per tant, a part de tot això, el fet de tenir unes persones voluntàries que estan treballant al marge de l'associació Solcats, genera duplicitat, descoordinació, captures errònies i manca de visió global. La nostra solució és clara, gestió conjunta, sumar forces, unificar criteris i coordinació real. Les plataformes, les associacions i les entitats ens estem empoderant. I això també és gràcies a la reunió que vam tenir el 15 de maig a Generalitat, vale? Persones com l'advocada animalista, la Marina Vallosada, vale? Que és la que ens va permetre sortir a la llum, vale? I és, o sigui, a través d'ella hem rebut el reconeixement i la valoració com agents especials perquè som les persones que estem 24/7 treballant i gestionant el territori. Llavors, d'aquí nosaltres sí que, per acabar, sí que volíem dir que ens agradaria poder integrar amb aquestes persones a l'associació, vale? Per tal de garantir una gestió eficaç, ètica i amb resultats.
Doncs bé, queda clar. Moltes gràcies, Sandra, Albert,
per
haver passat per la ràdio a explicar-nos tota la vostra tasca. Ja sabeu que estem aquí per atendre sempre que ho cregueu necessari i ja està, que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
Gràcies per atendre'ns.